quan sents aquestes bandes sonores, si et veus a venir, cal que vingui, no passarà res de bo. Vist el suplement de La Vanguardia, el que fem, que surt la parròquia al seu darrere, una lluna plena enorme i un urpa de mallop que és a punt de... Vaja, com si anés a agafar el rector, literalment, que ve el llop, diu el que fem de La Vanguardia. Ahir es va presentar... No, abans. Què estem escoltant, Carola? Bon dia.
Bon dia.
Què és?
Estem escoltant la banda sonora d'una pel·lícula que es diu Evil Dead, Possessió Infernal va ser la traducció.
Ara, veuen què? O sigui, que no podia passar res de bo.
Una pel·lícula de Sam Raimi, que és un dels grans directors del Fantàstic, que es va presentar el 2013, i una banda sonora... Ja la senten, eh? Molt de pel·li de terror. Obra de Roque Baños. I Roque Baños és un compositor molt conegut en el cinema en general, sobretot en el Fantàstic, i que aquest any rep un premi, un Maria Honorífica, al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
El festival que es va presentar ahir a la Filmoteca, la 54a edició del festival, que té sobretot com a titulars un que ja s'apuntava, aquesta major presència femenina, i el Mercat Vell. Aquest sí. Mercat Vell que des que va marxar a Bacardí, ara jo vull per mi, jo vull per què serà, no, que sí, no sé què. I en el seu moment, la directora de la Fundació del Festival ja ens va dir, la Mònica García, que pel festival el mercat tindria un especial protagonisme també.
Mm-hmm. Serà un dels espais, diguem, que permetran o que han de permetre viure l'experiència del Fantàstic, ara li diuen així, perquè ja ho saben que més enllà de les pel·lícules, aquest festival, des d'allà fa uns anys, mira d'enxamplar-se o ampliar-se alguna cosa més experiencial, que és una cosa que es porta molt ara, no?
Està molt bé aquesta banda sonora.
Sí.
Mira, estic escoltant la Carola i estic deixant... Li queda bé. Bé, doncs aquesta experiència del festival...
Exacte. Aquest any s'amplia, diguem, amb aquest espai del Mercat Vell, que serà un espai on es faran projeccions i tallers, sobretot pensades pels més petits, per la canalla. Ja ho saben que hi ha una secció que es diu Fantastic Kids i que fa doncs, tallers i activitats i projeccions de Fantàstic, però per nens, i que se suma a aquesta altra novetat d'aquest any, que és aquesta King Kong Area, que és a la plaça Sant Sebastià, més amunt a l'Avinguda Balmins, és a dir, camí davant de l'ermita del Vinyet.
Diguem-ne, tota l'esplanada de ciment de la banda de l'ermita, que hi haurà una zona així tipus chill out.
Exacte, amb food trucks, d'alguna manera...
Amb sofàs per estirar-se allà, en fi.
On ens hem d'ambientar de Fantàstic.
Això s'està posant com la Renfe.
Negre.
Negre. Apa, que quin viatge vas tenir,
eh? Oh, quin viatge de tornada. Quin viatge de tornada.
Perquè una cosa podem dir en veu alta, també. Que ens sembla que no s'arreglarà mai, eh? Hi ha alguna forma humana d'aconseguir que les parades d'abusos quedin més clarament explicitades, marcades, quins són els abusos que venen, on van... On s'aturen? Perquè això va ser la teva creu ahir. La teva i la de molts.
La meva, exacte, i la de molts, perquè com hi havia amb aquesta vaga de maquinistes de Renfe, molts vam optar per l'autobús, per fer el trajecte Sitges-Barcelona, Barcelona-Sitges.
Perquè és evident que si no tornàveu.
Exacte, o haguéssim tornat molt tard.
Les 500.
I que és una opció la del bus, que està molt bé... que a Barcelona hi ha unes parades ja delimitades, que com bé dius, el tema de senyalització de les parades del bus és com que requereix d'un coneixement d'un llenguatge diferent, però que els que ja l'hem fet servir arriba un moment que ja ho coneixes. Doncs bé, que sàpiguen tots vostès que la parada del bus a Ronda Universitat, que hi havia fins ara, de l'E16, que és l'autobús que va Barcelona-Sitges, Sitges-Barcelona, ja no hi és. És a dir, la parada hi és, perdó, però l'autobús no para.
No, no para.
No para.
Però la parada continua existint.
La parada existeix, però l'han traslladat. Ja no està a Ronda Universitat i està a Gran Via entre Aribau i Muntaner. És a dir, una mica més amunt, si tiren Ronda Universitat cap amunt, travessen plaça Universitat, arriben a la Gran Via i just allà hi ha una parada. Ara, la parada no està senyalitzada. És a dir,
la nova parada no està senyalitzada i, en canvi, l'antiga, on no para l'autobús, encara està senyalitzada.
Ah, exacte. I aquest va ser el meu gran drama ahir, que va suposar que estigués una quanta estona esperant un autobús que no passava.
Acabes com fa 30 anys enrere.
Sí.
Que és boca a orella.
Sí, preguntant als autobuseros, als senyors, als conductors. Al conductor,
oiga, este va tal, este va tal. Vaja, mira, ens va bé. Històries per no dormir. I ara veuran, eh? Quin crit. Bé, ara. I ara Narciso, Ibáñez Serrador.
La màxima figura literària, el gran gigante del género de terror, és Edgar Allan Poe. Le recomiendo lean sus cuentos. Además, siempre son mejores las imágenes que un libro proyecta en nuestro cerebro que ver en una pantalla de televisión o en una pantalla de cine ese mismo libro adaptado, imaginado por otro. En estas nuevas historias para no dormir vamos a repetir dos, solamente dos, de aquellas viejas...
Encara es pot trobar a Prime d'Amazon, en el seu moment quan Chicho Ibáñez Serrador va ser al Festival de Cinema de Sitges, es va presentar una edició en DVD d'Històries per a no dormir, d'una part d'Històries per a no dormir, perquè Chicho sempre va lamentar que Televisió Espanyola, pel que sigui, va regravar les cintes. Bé, hi ha una part d'Històries per a no dormir que es va perdre. Ara a Amazon Prime hi ha una part d'aquestes Històries per a no dormir, però les primeres no estan disponibles i les segones, les de l'any 1981, a les quals correspon aquesta presentació que hem escoltat, sí que estan disponibles. Amb el pare de Narciso Ibáñez Serrador, Narciso Ibáñez Menta, que era un home d'una presència imponent i que veritablement inquietava, i venen aquestes històries per a no dormir a compte de què, Carola?
Doncs venen perquè en aquesta edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges hi haurà l'estrena mundial d'un remake d'aquesta, d'una part d'aquestes històries per a no dormir del Chicho Ibáñez Serrador, però en aquest cas adaptades o versionades per altres directors, com per exemple Paco Plaza. Ahir ho anunciava Àngel Sala, i si vols tenim el tall d'Àngel Sala on ens explica i ens anuncia aquesta estrena mundial que ens semblava interessant de posar.
Doncs vinga.
Perquè també tindrem la presentació de una sèrie de televisió o de plataforma, perquè lo de la televisió ja és un terme que no m'agrada aplicar, com és l'estreno mundial de les històries per a no dormir, una mena de remake de històries clàssiques del Chicho Ibáñez Serrador, fetes per directors de la qualitat de Paco Plaza, again, Rodrigo Sorogoyen, Rodrigo Cortés o Paula Ortiz, de nuevo dones, en un cas importantíssim. Serà un esdeveniment dintre de la secció oficial del festival, com a sessió especial, però que continuem amb aquesta vinculació de la ficció serialitzada al cor del festival, és a dir, dintre del festival, no com un gueto de sèries, sinó dintre del festival com un esdeveniment especial dintre de la secció oficial. Jo crec que això és important per a una normalització de lo que és el nou panorama de l'audiovisual internacional, donde sèries clàssiques, pel·lícules clàssiques i altres artefactes audiovisuals es combinen i participen conjuntament lo que és una nova percepció de la producció, molt més en el cinema fantàstic i molt més en el cinema que Sitges acull tots els anys.
Deu i 32 minuts, l'estrena mundial d'Històries per a no dormir, i atenció, perquè han passat 25 anys ja del Dia de la Bèstia. Escolta'm, quin matí, a mi m'està venint de tot. 25 anys del Dia de la Bèstia d'Àlex de la Iglesia, que es projectarà en una versió restaurada en 4K.
Sí, és una altra dels clàssics d'aquest festival, de recuperar pel·lícules que celebren aniversari i tornar-les a projectar en versions millorades o això, en aquest cas en 4K. Àlex de la Iglesia, que a més és un clàssic del festival, no? Una mana a més del festival, i que d'alguna manera hem vist créixer també el festival, perquè ja amb aquesta el Dia de la Bèstia, 25 anys,
oi tant.
Imagina't les vegades que ha continuat passant.
La Gran Via de Madrid no és la mateixa des del Dia de la Bèstia.
No, és veritat.
Això està clar, amb aquella imatge tan icònica, sí, de la Gran Via madrilenya. Però bé, Ara anem a posar-nos una miqueta en ordre.
Vinga.
Amb aquesta roda de premsa hi ha una cosa més institucional, amb el director general d'Indústries Culturals de la Generalitat, el senyor 40, amb l'alcaldessa de Sitges, amb la directora de la Fundació del Festival, Mònica García, i amb Àngel Sala.
I amb Àngel Sala, exacte.
La Carol ha agafat el sedàs.
Sí, una mica, perquè clar, és que hora i mitja de roda de premsa no la passarem perquè es fa llarg. Ara parlaves d'Àngel Sala, 21 anys dirigint el Festival de Cinema de Sitges, Àngel Sala. No hi ha cap altre director durant tants anys i fa la sensació que continuarà, no, és a dir, no se li
és
veu
que
cap mena
tota
de...
la sensació sí. de persona a la qual costa trobar-li
sí.
no només un relleu, perquè creiem que costarà trobar-li un relleu,
molt.
Sinó que té aquella capacitat de saber veure tot allò que està passant, d'integrar-lo en el festival, de connectar amb el públic, amb l'afeccionat,
sí.
De ser ell mateix una persona que a partir de la seva afició ha anat també evolucionant.
Absolutament, i a més amb èxit, perquè les dades del festival són boníssimes, després
que,
ho explicarem.
Què ens deies? Que s'ha venut ja tot l'any?
Ahir ja estava, i a la recaptació d'ahir ja sumava tota la recaptació aconseguida en l'edició de l'any passat, que recordem que va ser una sessió estranya per temes de la pandèmia.
Però
no?
Una setmana abans de començar?
Una setmana abans de començar. Ja tenien, ja estaven en aquest nivell de recaptació. Ja hi ha un munt d'entrades esgotades. Després escoltarem Mònica García, la directora.
Ho deia algú, que buscava entrades i ja no en trobava.
I ja no en trobava. I Àngel Sala, com deia el director del festival, que ahir presentava aquesta edició, una edició de la que m'assegura que n'està molt orgullós, continua sent una edició amb una programació molt àmplia, amb moltíssimes pel·lícules, el festival també sempre es destaca per la gran quantitat de pel·lícules, i com bé deies al principi, una edició que té un titular clar, i és aquest focus en la dona dins el món del fantàstic, i jo diria que més... sobretot en la dona, no tan actriu o que fa aquest paper, diguem, davant la càmera, sinó la que està al darrere, la directora, la realitzadora, la productora, és a dir, tota aquesta dona...
La creadora.
Exacte, que treballa en el món del cinema, que fa un paper moltes vegades poc vist o poc reconegut i que en el cas de les dones, a més, encara menys. El percentatge de dones que treballen en el món del fantàstic no supera, no arriba al 6%, per tant, és un percentatge molt baix, és veritat que ara... diguem que tot el que té a veure amb la dona i amb el feminisme està una mica com a l'alça, no? I també ho aprofiten els festivals.
Quina setmana portem, En el món dels escacs,
sí?
Les dones no arriben al 10%. En el món del cinema fantàstic no arriben al 6%.
Queda clar que fa falta impulsar en algunes àrees, en alguns sectors, a les dones. El Festival Fantàstic ho ha fet aquest any. La inauguració és una pel·lícula que dirigeix una dona, una veterana de Sitges, que ara diu el nom, a veure si te'l sé dir.
La pel·lícula perquè... es diu Titan, em sembla,
No, la pel·lícula es diu Mona Lisa and the Blood Moon i la directora es diu Anna Lili Amirpour, que és una directora que ja ha passat per Sitges amb altres pel·lícules, que a més ha treballat al Fantàstic tant de directora com també en altres àrees, que aquest any és la seva pel·lícula inaugura, però Àngel Sala, i ara l'escoltarem, en recordava també que no és la primera dona, diguem, directora que participa o que presenta pel·lícula al festival, tampoc és la primera dona directora, en cas de que guanyés, que ha guanyat el festival, i feia també un petit repàs a noms destacats premiats aquest any en el certamen, entre d'ells el de Roque Baños, que comentàvem al principi, aquest compositor, i entre d'altres Belén Rueda, també una veterana de Sitges, que a més, i és curiós, i Àngel Sala ho destacava, com aquesta actriu va començar fent sèries a televisió, tots la recordem, a Médico de Família, I ha acabat fent una carrera...
Que feia un gran paper allà,
sí.
I ha continuat fent grans papers.
I sobretot en el Fantàstic, perquè Belén Rueda estava, la recordem tots, a l'Orfanato, a Los Ojos de Julia i alguna més, així espanyola, doncs aquest any rebrà un dels grans premis i de tot plegat ens en parlava Àngel Sala.
Vinga.
Jo estic molt content a la programació d'aquest any. Jo crec que és molt àmplia en el sentit de que abarca totes les tendències del fantàstic contemporani, però sobretot en un any en què també, com ha dit el Miquel, s'ha creat un focus especial sobre la dona en el fantàstic, el que de manera natural pràcticament en el festival ha coincidit una bona collita de cinema de fantàstic dirigit amb dones, sí que és veritat que probablement el panorama nacional tenim molt que treballar en aquesta, i probablement el Woman in Fan treballarà en això, però sí que en el panorama internacional tenim una bona selecció de cinema dirigit, de cinema fantàstic dirigit per dones. Sitges ha sigut sempre pioner en aquest aspecte. Recordem que Sitges va guanyar pel·lícules com The Invitation, de la Karin Kusama, o Surveillance, de la Jennifer Lynch, i no fa, i ja fa temps. Nosaltres sempre hem estat molt sensibles a la participació de la mirada femenina en el cinema fantàstic, que sempre havia sigut un dèficit preocupant, i en aquest moment tenim un bon grapat de pel·lícules dirigides per dones, algunes realment importants. La inauguració serà una pel·lícula dirigida per l'Anna Lilian Mipur, Mona Lisa and the Blood Moon. L'Anna Lilian Mipur és una directora que sempre ha estat present a Sitges des del començament de la seva carrera, a Girls Walk Alone at Night i després amb Bad Batch. Va estar present en les dues estrenes de les pel·lícules seves a Sitges i, evidentment, serà a la inauguració del festival. Però també la Prano Violet Bond, que ha sigut una de les revelacions importants d'aquest any en el panorama de cinema fantàstic, con Censor, el Here Before, de Stacey Gracie, Bloodthirsty, de Amelia Moses, i un bon grapat, repeteixo, de pel·lícules dirigides per dones que faran que Sitges tingui, pues, aquest caliu de Woman in Fan en l'aspecte de directores i una bona representació en totes les seccions, l'oficial, noves visions de la dona directora de Fantàstic. També se verà reflexat en els premis honorífics. Ha sigut un any complicat per al tema de convidats en general. Hem viscut pues, un període de transició una mica en el tema de la pandèmia, d'obertures, de tancaments, de situacions una mica estranyes en l'ambient del tràfic de persones per el planeta, i al final, bueno, jo crec que és un bon representació, una bona representació de talent en el festival. Tenim aquest any, per mi és una gran notícia, per primera vegada un gran representant del cinema d'animació japonès, de l'anime, com a premi honorífic. Nosaltres tenim una vocació, com sempre hem demostrat, fundamental des dels anys 90 per el anime. Podem dir sense cap tipus de presumpció que Sitges va posar en l'òrbita a l'estat l'anime japonès en els temps de la presentació d'Akira o de Ghost in the Shell, ja en els anys finals dels anys 90 en el festival. I aquest any tenim la presència del que és probablement, evidentment, en Hayao Miyazaki i Makoto Shinkai, com a més gran i més jove representació, el que és un dels grans directors del cinema d'animació japonès, que és Mamoru Hosoda, que serà present en el festival per rebre el premi honorífic del festival, a més de presentar la pel·lícula Belle, que és una de les pel·lícules japoneses més taquilleres de l'any, una pel·lícula va estar present al Festival de Cannes, una adaptació en clau virtual de La Bella i la Bèstia, del conte tradicional, que demostra aquesta vocació de Hosoda de relacionar el conte tradicional amb les noves tecnologies. És una pel·lícula jove, és una pel·lícula absolutament visualment patant, que a més en una pantalla com la de l'Auditori de Melià de Sitges serà un autèntic espectacle. També tenim premis honorífics per a dones, com Belén Rueda. Què dir de Belén Rueda? Belén Rueda ha sigut història recent del Festival de Sitges. Havia un moment que la gent inclús feia una mena de reflexió divertida de que aquest any la pel·lícula d'inauguració serà la Belén Rueda, no? L'Orfanato, Los Ojos de Julia, El Cuerpo, jo m'atreveria de les estrelles del cinema fantàstic espanyol i català, de les veritables estrelles, que va ser un canvi, a més, d'una actriu que no era molt identificada en el fantàstic, en l'Orfanato de Bayona, convertir-se en una mena de no m'agrada molt el terme de screen queen, però sí de protagonista, de dona protagonista de pel·lícules de terror, a més de moltíssim impacte i qualitat a l'estat espanyol i el català. I tenim també l'Alice Chris, que probablement és una dona menys coneguda, aunque los aficionados del fantàstic la tenen molt en compte i la tenen el rostre molt clau per una sèrie de pel·lícules que són de culte o són molt conegudes per l'aficionat, des de Història macabra, del John Irving, a Sonàmbulos, del Mick Garris, I també ha sigut, per als que som trequis, la Reina Borg. La Reina Borg, per excel·lència, de Star Trek The New Generation i de, en la pel·lícula, en l'octava pel·lícula de la cinematogràfica de la saga, Star Trek First Contact, que va fer una interpretació de la Reina Borg, una dolenta Reina Borg, un dels personatges més carismàtics de la famosa saga de ciència-ficció. Tenia també un premi honorífic per a personatges importants del cinema estatal. Què dir de Carlos Saura? És dir, Carlos Saura, además, és una reivindicació del fantàstic del Festival de Sitges com un autor fantàstic, com un autor imaginari, perquè moltes vegades no se l'ha vinculat con aquesta... I per als que formen part de l'equip artístic del festival, Carlos Saura és un dels grans noms de l'imaginari de l'Estat, amb una sèrie de pel·lícules com Anna i los Lobos, que probablement és la pel·lícula més aterradora, una de les pel·lícules més aterradores de la història del cinema espanyol, o Elisa vida mía, o les seves interpretacions de la realitat o postrealitat franquista en clau d'imaginari, com la prima Angélica, El jardín de las delicias i Cria cuervos, probablement una de les pel·lícules més importants del cinema i unes pel·lícules que van, poques pel·lícules de l'Estat que han triomfat al Festival de Cannes i que ha creat una vinculació internacional potentíssima. Con ell també Roque Baños, en esta vinculació que tenim amb els oficis cinematogràfics, un dels músics de cinema més internacionals que hi ha ara. Acaben d'estrenar No respires 2, on també ha fet la banda sonora. Evidentment estarà en la banda sonora de Venecia Frenia, la pel·lícula dels de la Iglesia. I és un premi molt merescut i un dels grans músics del cinema internacional. Emilio Gutiérrez Cava, el Premi Nosferatu, també un clàssic del cinema en general, però cuidado per a mi el personatge en la comunitat, aquell fatxa aterrador que desgraciadament té molta actualitat. En la comunitat que feia, además, una pel·lícula que recuperaren en el Brigadón, en la secció dirigida per el Diego López, i que hem trobat una manera de que se pot veure la llamada, una de Xavier Setó, una de les obres maestres del cinema fantàstic espanyol que no s'ha vist molt i que no està molt perduda, protagonitzada per un jove, Emilio Gutiérrez Cava. És a dir, també tindrem el premi, acolliren una vegada més el premi Méliès, els premis Méliès d'Or, i el premi especial del Méliès d'Or, que en aquest cas també serà per a una dona, i una dona vinculada molt a Sitges, vinculada molt al treball d'altre director clàssic del festival, Gaspar Noé, que és, i perdoneu la pronunciació, Lucile Hatzilavidovic, directora, guionista, muntadora de les pel·lícules de Gaspar Noé, entre altres, però directora també de meravelles del cinema fantàstic europeu com Innocence, Evolution o aquest any Erwick, que s'ha passat en el Festival de Sant Sebastià recentment, ha guanyat el Premi Especial del Jurat i que per mi és probablement la gran pel·lícula europea de fantàstic d'aquest any, en un any que les pel·lícules europees de fantàstic estan pisant molt fort i, com ho veurem, en una programació on tindrà molta rellevància el cinema europeu.
10 i 46 minuts. Àngel Sala, fent aquells balanços... És que cada any ens retrobem amb aquest singularíssim català d'Àngel Sala, però apreciadíssim, i diguem-ne que li hem trobat un encant, aquesta forma d'utilitzar l'idioma.
Sí, sí, i a més, com que el que diu sempre és interessant i sap molt bé del que parla, doncs es passa bé, diguem que passa bé.
Que el festival portarà Zhang Yimou. Vostès diran, qui és? Zhang Yimou té 71 anys. Si vostès un dia es compren un televisor i diuen, mira, no sé amb què provar-ho, agafin Hero, que és una pel·lícula de l'any 2002 de Zhang Yimou, que d'alguna manera va establir el seu llenguatge visual, que és aquelles pel·lícules carregades de color i moviment, per allò que portis els convidats a casa i diuen, com es veu? Com es veu? Doncs, i és l'home que va dirigir les cerimònies dels Jocs Olímpics de Pequín.
Ah, mira.
Zhang Yimou té 71 anys, encara produeix, perquè la seva trajectòria és molt llarga, i al festival presentarà la seva darrera pel·lícula, que és Cliff Walkers, però l'home que va dirigir aquelles cerimònies que després es varen fer populars també, perquè les persones que hi van participar anaven amb bolquers. perquè no es podien moure d'allà ni que... Però va quedar una cerimònia maquíssima des del punt de vista estètic i visual, va quedar una cerimònia sensacional, doncs era de Zhang Yimou, que també vindrà al Festival de Sitges. Però hi ha més coses per comentar.
Sí, ara si et sembla passem ja a la part més de la indústria, que és aquesta altra vessant que té el festival, no tan coneguda probablement pel públic, però que cada any tinc la sensació que miren de fer més forta i de fer més protagonista, no? Una part que a més és la que dirigeix o que d'alguna manera encapçala Mònica García, que és la directora de la Fundació. Estem parlant d'aquesta part del festival que va més dirigida a persones que hi treballen en el cinema o persones interessades en saber més sobre com es fa el cinema fantàstic, que té un munt de seccions, de tallers, de conferències per curiosos, per professionals, etc. Que Mònica García insisteix molt en que entrem al web Sitges Industry, em sembla que es diu, .com, i allà ho veiem tot. I Mònica García, que també va voler fer una menció especial d'agraïment al públic, per allò que comentàvem de que ja ha esgotat les entrades, és un públic molt fidel del Festival de Sitges.
Faig un encaix aquí, perquè l'aforament en el festival com serà?
Del 70% és el que marca ara per a la normativa. Clar, ella també va explicar que ja saben, l'any passat, per exemple, els hi va modificar la normativa amb mig festival. Això podria passar...
En qualsevol cas, si passa, serà per augmentar-lo.
Clar, si passa per augmentar-lo, ella va dir que augmentar l'aforament, és a dir, modificar l'aforament d'una sala, amb ells els aniria bé perquè els permet d'alguna manera no ser tan exigents amb allò de les separacions entre seients, el que no permetrà una ampliació, diguéssim, o una relaxació de les mesures és més pel·lícules o, no, o canvis en la programació, perquè això requereix de negociació, de diners i de qüestions.
És a dir, la programació es queda com està.
Exacte. Això no canviarà. El que si la llei, el Procicat, ho permet, doncs, i en comptes del 70 passen al 100%.
Sí, perfecte.
Doncs, exacte, encantat.
Si no, de moment, agraïda Mònica García d'aquesta... Vaja, el públic continua sent un fidel al festival, sense cap dubte.
I ho demostra comprant entrades. Estan esgotades, sobretot, ahir estaven al 90%, no sé si avui ja estarà molt, molt esgotat, les entrades que corresponen els festius, és a dir, el cap de setmana, ja saben que sempre s'encaixa el festival amb el pont, doncs aquells dies estan gairebé les entrades esgotades, l'últim divendres també...
Aquest pont de 8, 9, 10, 11, 12, 12 d'octubre, que és dimarts...
Quan la gent fa vacances, bàsicament, que és quan aprofita per venir aquí al festival, doncs és quan s'han esgotat les entrades. Ens va parlar també del Xec Cultural, que és una de les novetats d'aquest festival també, que és una iniciativa d'alguna manera social, de caire social, que el que es posarà de venda a partir del 5 d'octubre al web, i que és un xec, un tiquet, amb el que per 3 euros podràs veure una pel·lícula i menjar. M'imagino que algun d'aquests àpats de les food trucks, sí, del propi festival.
Un regal, 3 euros.
Absolutament.
La pel·lícula i menjar alguna cosa.
Què intenten, doncs, aproximar, o que la gent que no té possibilitat de pagar, doncs, els diners que pugui costar l'entrada a qualsevol de les pel·lícules del festival, doncs, pugui fer-ho, que està amb aquest xec cultural. I res més, Mònica García, aquest agraïment al públic i aquesta menció important a la part de la indústria, si et sembla, escolta.
Abans de tot, sí que el que vull és agrair al públic. Ja el Miquel ho ha apuntat, la resposta que està tenint el públic, i a la vegada que agraeixo, demano perdó, perquè ja no tenim entrades de moltes sessions i comencem amb una relació d'amor-odi ja una mica tensa, però és increïble la resposta que estem tenint de vosaltres, i la complicitat i aquesta fidelitat que té el Llegat de Sitges és que a mi m'emociona de manera increïble, i aquest any crec que ho veurem, que sembla que sortim d'una pandèmia reforçats i amb un públic que està demostrant les ganes enormes d'acompanyar-nos a les sales i fora de les sales. De veritat, mireu-vos la web de sitgesindustry.com, on tindreu totes aquelles activitats de tots els directors, productors i demés que passen pel festival i que acaben tenint un moment per estar en contacte amb el públic, per explicar com han arribat aquests projectes, com han arribat aquestes pel·lícules. Abans citava un Woman Infant. El divendres, a les 5 de la tarda, presentarem Woman Infant, des del punt de la representativitat, és a dir, amb la Belén Rueda, amb la Nalilia Mirpur, amb la Prano de Censor, ens explicaran la seva vida com a dones cineastes dins del gènere fantàstic i explicaran la seva experiència en aquestes estadístiques que diem, és que les dones no arriben al 5%, al 6% de les seleccions oficials. Doncs tindrem aquesta oportunitat d'estar amb elles, de poder interlocutar amb elles. En el festival ens hem encaparrat també en que tota l'experiència, no només el que passa a les sales o el que passa en les sales d'activitats paral·leles, sigui única, sinó que a més estar a Sitges, estar al festival, ens doni aquesta sensació de ei, celebrem, vivim la litúrgia i estem respirant festival. I hem creat una nova zona, que és la King Kong Zone, amb la idea de que l'experiència immersiva i física sigui total, perquè és... Estem parlant de que el festival, per descomptat, encara mantenim aquestes restriccions d'aforament i és important que si no podem donar cabida a cabuda a tothom, que almenys també tinguem l'oportunitat de poder distendre'ns, de poder viure demostracions a l'aire lliure, activitats a l'aire lliure. Sumem també, perdoneu que se m'havia oblidat, una sala nova que és el Mercat Vell, que també ens han cedit des de l'Ajuntament, on dispositem totes les activitats per famílies, per film literacy, on hem sumat la complicitat de l'ESCAC, que ha dissenyat una fantàstica academy per als nens i nenes i adolescents que vulguin començar a descobrir de manera molt pràctica què és el cinema, i aquí podria anar fins a l'infinit, eh? O sigui, sumem realment tantes activitats i tantes propostes que segur que trobaríeu alguna opció per poder complementar a banda del magnífic programa de cinema que ofereix el festival.
Ja saben que el festival sempre cada any ha buscat activitats paral·leles, n'hem viscut de tota mena, però aquest any, aquesta zona King Kong, a l'esplanada de Sant Sebastià i al Mercat Vell, o sigui que mal qui tingui curiositat per dir, escolta, després de Bacardí, que s'ho van endur tot. Tot no. Hi ha encara, ahir en aquella presentació dels projectes de platges, es veu encara el mural de dalt de tot. Suposo que quan quedava més amunt, mira, deixa'l estar, que es veuen uns alambics, ara en català. Alambic és alambic? Bueno, és igual. Per què m'hi poso a parlar de determinades coses? Bé, total, que qui tingui allò, aquell morbo de dir veure com està la Casa Bacardí, doncs podran entrar-hi, perquè la Casa Bacardí ja és Mercat Vell únicament, com ha estat tota la vida, i hi haurà activitats del festival.
Exacte, pensades, com deien, sobretot per la canalla. Clar, una de les preguntes que va sorgir en la roda de premsa i en l'entorn de preguntes, diguem, dels periodistes, va ser precisament relacionada amb aquestes noves àrees, sobretot aquesta zona de Sant Sebastià, el King Kong àrea. Si fa bon temps a Sitges, pont, vacances...
Allò serà...
Clar, la gent ja pregunta, com gestionarà Sitges l'aglomeració, la possible aglomeració de gent, sabent que encara som en pandèmia, que de tant en tant ho hem de recordar.
I sabent que a la platja Sant Sebastià hi haurà els estants de tota la memoriabilia i tot el marxandatge del festival.
Exacte, i aquesta va ser una de les preguntes que se li va fer a l'alcaldessa, Aurora Carboní, que també hi era present en aquesta roda de presenta inaugural, diguéssim, o de presentació del festival, i ella contestava explicant, parlant d'aquesta tecnologia que a l'estiu també hem fet servir per mesurar, que mesura als carrers quanta gent hi ha i a partir d'aquí poder intentar
reconduir.
Exacte, modificar una mica la circulació de la gent amb tanques i tot això.
Vinga.
Aquest estiu properament presentarem els números, però hem tingut un augment molt considerable de visitants, és a dir, d'aquelles persones que no pernocten, diguem, però venen a passar un dia. Per tant, hem tingut uns números espectaculars de gent que ha vingut precisament de turisme de proximitat. I hem fet algunes accions especials, sobretot a les nits, de controls d'aforament pels carrers, perquè realment hem tingut moltíssima gent aquest estiu, no? Per tant, en aquest sentit sí que estem preparats, també estem treballant molt, per això abans ho hem comentat, en l'àmbit tecnològic, perquè tenim diversos sistemes per saber quanta gent ve exactament, sobretot bàsicament amb els telèfons mòbils, per saber el número de gent que hi ha i a vegades també el número de gent que tenim en segons quines zones, precisament per esponjar. Per tant, en aquest sentit sí que ho treballem molt conjuntament des de Turisme, de Sitges, evidentment, i també amb la policia, per saber si hi ha alguns llocs que hi ha una concentració molt alta de persones, doncs evidentment en aquell mateix moment poder actuar, no? Però en aquest sentit sí que estem preparant i evidentment durant tot l'estiu també ja ho hem anat treballant, perquè evidentment sí que ens preocupa a vegades, sobretot aquestes massificacions, no? I en època de pandèmia, tal com dius, doncs que no s'aglomeri tanta gent en algunes zones, no? I per això, gràcies amb la tecnologia, doncs podem actuar.
Nosaltres a Sant Sebastià només hi veiem un problema amb aquella esplanada, que és que quedes de canto.
Exacte. O cap avall o cap amunt.
O cap avall o cap amunt, però si et poses en un... quedes...
Depèn com col·loquin les cadires.
Exacte, que és escurat com el Titanic. És d'allò. Aleshores, això és el que... Vull dir, depèn de com...
Igual has de menjar... No, és complicat, molt complicat. És que és complicat. Seure en aquella explanada, no sé com ho faran. Perquè intueixo que seran més aviat sofàs o pufs.
Sí, però és que encara que estiguis... Si el sofà va encarat o hi ha el pendent, aixeca't d'un sofà, eh?
Amb les cames amunt, per desinflar les cames. Sí,
perquè fa... Fa pendent allò, eh? Fa pendent. I si cau un vas, el vas a buscar a la torreta. Perquè baixa de valent allà. Bé, en fi, que quedarà molt bonic, la veritat és. Perquè
de foto quedarà.
La recreació virtual que s'ha fet, el render que es va enviar als mitjans, era un render molt bonic.
Sí, i que és veritat que és una zona... que d'alguna manera sí que és veritat que enllaça bé el que és la zona del Melià.
Exacte.
Amb el centre del poble, és a dir, va de camí, ara amb tot el passeig de Balmins, doncs és agradable. Si fa bon temps, com acostuma a passar, doncs és una zona que és veritat que s'omple de gent, els turistes volen passejar al costat del mar.
Exacte.
I per tant serà un moment de descans boníssim. Bé, ja veurem si estan còmodes o no, ja veurem.
Ara només falta que el 8 d'octubre, o sigui divendres que ve, s'obri l'oci nocturn.
Ai.
I aleshores tindran ja la jugada plena. El festival s'inaugura el dia 7, si el dia 8 s'obre l'oci nocturn, amb això del, anava a dir, el talonari, el passaport
Covid,
amb això del telèfon mòbil, que aniràs amb un QR, verd, vermell, totes
tu
aquestes
passes,
coses.
Tu passes, tu no
passes. Passes, tu no passes, i tot aquell, vaja, tot el cerimonial que hi haurà al costat de tot això. Per tant, el cap de setmana que ve pot ser un cap de setmana molt intens. El festival s'ha presentat 54a edició del 7 al 17 d'octubre. Carola, gràcies.
A tu.
Dilluns més. Que passin un bon cap de setmana, que aquesta setmana, Déu-n'hi-do, també. La setmana que ve ens esperen informacions interessants. Molt bon cap de setmana. Fins dilluns.